portin en un moment determinat a la presó per acabar absolt.
Clar,
no té res a veure una cosa
amb l'altra. Acabar demostrant-se que no era culpable.
I una cosa tan greu com aquesta, no, deixar-ho en la porta, o bé, algú de l'entorn de la porta. Clar, és que és prou greu com per haver de ser més concret en aquesta acusació, perquè...
Jo torno a insistir. Si tu em dius... O sigui, si jo soc Villarejo i tu em preguntes... Bueno, de cop i volta jo et dic, escolta'm, va ser la porta el que ens va filtrar informació. O sigui,
jo diria,
i tu, i tu em dius, ¿cómo? Pariser, que te lo digo yo.
Te lo digo yo, que lo
te
sé,
digo yo,
que tengo pruebas,
que
¿no?
Fue el presidente Laporta, entonces expresidente, quien nos filtró la información.
El que fa recular.
O sigui, la rèplica ja és, bueno, sí, gente del entorno, tal... I t'anomena Martorell.
I una altra cosa, Aleix...
Poc consistent.
Posem-nos també...
Titular potent, argument... O sigui, l'argument poc consistent.
I posem-nos amb la pell de Sandro Rossell. Sandro Rossell va patir el desvergonyiment d'un estat de tenir-li, per simples indicis que després se li va demanar disculpes jurídiques, 2 anys privat de llibertat. I quan tot això ho intentes superar, que no deu ser gens senzill, i aquí tens els polítics que han estat empresonats, que no són reconeixibles respecte als que van empresonar, i quan ho estàs superant, de sobte apareix un personatge com aquest i et fa trontollar tot. Què deu passar pel cap del Sandro Rossell? O el Sandro Rossell té informació fefaent de que el que diu Villarejo no és cert, o el pobre Sandro Rossell el que té és un atac d'histèria de pensar que això pugui haver passat.
Clar, sí.
Quan probablement no ha passat, però està sobre la taula.
Ho ha sembrat, jo diria que Villarejo ho ha sembrat. Sí, sí.
Rossell va anar judicialment contra Villarejo, diria,
M'enganxa perquè, clar, ja en tinc prou amb el 4-3-3, el 4-4-2 i el quadrat, imagina't.
Mira, busca-ho, pensa-ho, que jo diria que hi va bé.
I ens estem quedant també, evidentment, amb aquesta part que és la més llaminera perquè anomena a Joan Laporta, però hi ha l'altre document que m'ha escoltat també, on Villarejo acusava el Barça, o el govern, de fer servir el Barça per elaborar i pagar segons quins informes, que això també, etcètera, etcètera. És a dir, això ja era de dir al ventilador, i aquí anem posant, una mica pel Barça, una mica per Joan Laporta, i després, au, encarregueu-vos de demostrar o de veure que és veritat i que no, no?
No hem d'oblidar que això acaba amb Rossell absolt i la jutge que ha perpetrat aquesta infàmia...
La jutge Lamela.
Sí, mira, un juez de Madrid ha admitido a
trámite
la querella de l'empresario Sandro Rossell i ha ordenado investigar al comisario jubilado José Manuel Villarejo per l'operació en Catalunya. Segons va avançar la Vanguardia fa temps, no?
No, diu Villarejo perquè era molt patriota la jutge Lamela i... va fer el que creia que havia de fer, que era castigar durament a Sandro Rossell. Això també ho explica. És així de trist.
Bueno, com que Rossell vol saber també qui hi ha darrere, i Villarejo va dir això, doncs va anar també a seu judicial a dir, escolta, doncs això
és ara, demostrem-ho,
mirem-ho, de per on va el tema.
Jo crec que demà aquí, Rossell dirà, suposo que dirà que no li consta això.
Demà
la porta, perquè si no, insisteixo, ho hagués denunciat ell.
Sí.
Jo crec que ho hagués denunciat ell. Si no ho ha fet fins ara... suposo que demà sortirà el pas o el tall d'aquestes declaracions.
És que el pobre home, David, és que no en tindrà ni idea. És que li deu haver agafat amb el peu, no canviant, no, sense peu.
No, és, ha estat molt sorprenent, això d'avui. Bé, volia comentar una mica l'inici de la tertúlia. Ara anirem a l'actualitat purament esportiva. Hem de fer una pausa.
Que hi ha grans notícies esportives.
Sí, vull parlar de la Minya Mal i del Porto Barça. Hi ha un tema que m'agradaria treure, però és que ens embolicarem. Que és l'entrada de Nacho. Però no, anem a públic.
No, però és veritat, que d'això es parla poc.
No, ara en parlem. No, tira un moment. No
me'n pot parlar.
Posats a parlar de psicòpates, parlem d'un altre.
RAC 1. El dissabte 7 d'octubre vine al concurs de paella solidari de la Festa Major de la Rambla de Barcelona. Tindrem un jurat de luxe, Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Carles Gaig. Compra el tiquet per tastar la paella que més t'agradi a www.concursdepaelles.cat o el mateix dia a la plaça de la Gardunya, just darrere de la Boqueria. T'hi esperem per dinar. Organitza Amics de la Rambla i Fundació Esclerosi Múltiple. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
L'exercici de força, a més de fer-te fort, també et proporciona una gran vitalitat.
Quan estàs en forma i actiu, afrontar el dia a dia es converteix en un repte emocionant.
Descobreix el poder de la força per la teva vida quotidiana.
Aconsegueix l'energia necessària per viure cada instant plenament.
Som força. Entrena't per la vida als Clubs Claró.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tu diràs, amb Aleix Pericé. Well, how you feel things today? God, young to fade away. The sinner's sin, but aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you.
11:35, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Us recordo que la mobilitat del futur serà elèctrica. Això sí que no canviarà. O sigui, per moure'ns, a partir d'ara, haurem de fer-ho amb cotxes elèctrics, patinets elèctrics, bicicletes elèctriques, motos elèctriques. Doncs, si voleu descobrir més sobre la mobilitat del futur, 7 i 8 d'octubre, aquest cap de setmana, hi ha una cita al circuit de Catalunya que no us podeu perdre, el circuit de Barcelona-Catalunya. La e-mobility experience. És el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Podreu, si voleu, conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit. O sigui, et deixen un cotxe elèctric i tu el condueixes per la pista del circuit. I podeu anar amb la família perquè hi haurà activitats infantils, cars elèctrics i moltes coses més. Per només 5 euros.
I patinets, també?
De tot, sí. Per només 5
tot
euros.
Tot elèctric.
Bicis elèctriques també podeu tastar amb els nanos.
Agafant allà, allà Polo, agafant una xicana.
Obrir la porta del futur en unes hores.
És així.
És obrir la porta del futur unes hores.
I si teniu el carnet de l'SX3, del Super 3, els supers tenen entrada gratuïta i podran conèixer els beta el diumenge 8 d'octubre al matí. No us ho podeu perdre, eh? Aquest cap de setmana, circuit de Barcelona-Catalunya i Mobility Experience. Sabeu que he anat avui...
Com aquelles furgonetes també que promocionàvem, no? Elèctriques.
Sí.
Ja no paguen, no, per això? Res, llavors fora.
Aquesta, ja està. Ja van fer la publicitat.
No,
ja
està. No, que anava
a dir els hi va anar molt bé, eh? Sí, els hi va anar molt bé.
No. Amb la publi anava meu, ni una.
No. Escolta'm.
Que anava a dir el nom, dic, hòstia, si no...
He anat avui a la presentació de la e-mobility experience al circuit.
I no l'hauràs presentat tu?
No, he anat com a oient. I després m'han deixat pujar un cotxe elèctric, però conduïa un pilot oficial. No, conduïa un tio que en sap. S'ha fotut a 250 km per hora.
Sí,
hi ha el vídeo al meu Instagram.
I com anaves allà?
Jo semblava Pedrerol amb Alonso.
Sí? Tenies por?
Que tremoles, no?
Escolta, un cotxe elèctric a 250?
Sí, s'ha fotut a més de 200 km per hora allà a la recta. No, he al·lucinat. Era un d'aquests cotxes tremendos. Espera't, que ara et diré. A veure com era. Un hispano-suïssa.
Però això és antic, no?
Sí, un cotxe, però l'han fet elèctrica.
Perquè deuen haver fet un models nous.
Espectacular. Sí, el vídeo està al meu Instagram, si voleu. M'ho he passat de nassos.
Quin és el teu Instagram? Perquè la gent...
No, arroba Aleix Pericé.
Perquè ja que fem la cunya, no?
Saps que te l'has mirat de tant en tant.
Sí, t'ha encantat Pericé, no?
No, m'ha agradat molt, perquè jo havia anat al circuit a cobrir alguna cursa de motos, però poder pujar amb un...
Però avui has anat duient i has acabat...
Amb un professional,
amb un cas allà
fotut
i...
Ojo, derecha se abre más, aquestes coses, vull dir que ha sigut brutal. No, el circuit és preciós, i a més a més quan vas des de dintre...
Quantes voltes has fet?
Una volta, he estat 2 minuts al cotxe, ja n'he tingut prou. Anava al cap, allò, saps, lo de les G's del cuello,
de Fernando,
tot tremolava tot.
I després què? No tira'm una rabona, eh?
No.
Pericé, em permet que...
Sí, va, posem-nos seriosos.
No, que t'expliqui una cosa encara sobre el tema de Laporta i de Villarejo, perquè ara estàvem parlant aquí a la taula de si havien parlat o no Joan Laporta i Sandro Rosell. El que podem explicar aquí a RAC1 a aquesta hora de la nit, Aleix, és que el president ha trucat a Sandro Rosell. No ens consta si han pogut parlar. Crec que pel que em diuen no ha agafat la trucada Sandro Rosell, però li ha deixat també un àudio de veu, una nota, li ha fet arribar també una nota de veu després d'aquesta trucada, Joan Laporta a Sandro Rosell, deixant-li clar que és mentida tot el que diu el comissari Villarejo i que volia presentar una querella. És a dir, hi ha hagut trucada de Joan Laporta a Sandro Rosell i també un àudio on el president Blaugrana li feia arribar a Sandro Rosell que és mentida el que diu el comissari Villarejo i que tenia la intenció de presentar una querella per aquestes paraules d'avui al Món RAC1.
Doncs aquí queda, eh? Informació del Roger Saperes, 11:40 minuts de la nit, trucada de Joan Laporta a Sandro Rossell i després àudio confirmant-li la seva versió d'aquesta barbaritat que ha dit avui Villarejo aquí al Món RAC1, que és absolutament mentida, eh? Que va perjudicar-lo filtrant informació. Doncs bé, demà a veure què en diu Sandro Rossell, demà aquí amb el Basté, demà al matí. Doncs... aquí queda, ja tenim la versió com a mínim del president Laporta.
Informació de la primera mà, tu.
Estava clar, ho hem comentat abans, que el més lògic és que el...
Era el més lògic el que hagués passat, però
l'hagués trucat.
Ho hem pogut confirmar,
sí, totalment.
I aquí queda. Molt bé, Roger, qualsevol novetat, evidentment,
sí,
l'anirem explicant al llarg del Tu diràs fins a la una de la matinada. La Marta Ramon està per aquí. Hola, Marta.
Hola, bona nit a tots.
Què tal? Bona nit. Que estem distrets amb afers extraesportius. Qui ho diria, Marta, al Barça?
Sí, sí, això és novetat. No ha passat mai en els últims 6 anys.
Qui ho diria? Qui ho diria? Va, centrem-nos en la part esportiva una mica, perquè estem a menys de 48 hores d'un Porto-Barça i, a més, amb una bona notícia, magnífica notícia. Lamine Yamal, ja ens ho deies la setmana passada, que avui dilluns passaria, i ha estat així, oficialment avui s'ha convertit en jugador del Barça fins al 2026.
Sí, faltava només l'acte institucional per escenificar-ho, després que la seva renovació fos un fet des de feia moltes setmanes. Ja havíem explicat a RAC1 que estava segellada fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros. Al tenir 16 anys i ser menor, no se li pot fer un contracte més llarg, que és en aquest cas el seu primer contracte professional, i s'ha seguit a més el protocol de les renovacions amb jugadors joves del planter. La litúrgia de la signatura amb el president del Barça, Joan Laporta, i la presència dels familiars s'ha fet a porta tancada i sense la presència de mitjans de comunicació a la ciutat esportiva, una pràctica que ha contrastat molt, per exemple, amb com es va fer la escenificació de la renovació d'Alejandro Valde, que ja té 20 anys i no tenia aquest tipus de, entre cometes, restriccions. Lamine Yamal, d'aquesta manera, se suma oficialment al grup de perles protegides del primer equip sota l'etiqueta dels 1.000 milions. El primer va ser Pedri, amb contracte fins al 2026, després vindrien Araujo fins al 2026, Ansu fins al 2027 o Gavi fins al 2026, i el darrer havia estat Valde signant fins al 2028. En el cas de Fermín López, la seva clàusula és en canvi de 400 milions amb un contracte fins al 2027. Va signar la seva renovació just abans del tancament del mercat d'estiu. Lamine Yamal, recordem-ho perquè tot va molt ràpid i està bé remarcar aquestes coses, va debutar la temporada passada contra el Betis el 29 d'abril amb 15 anys i 290 dies. Una edat, diguem, molt, molt prematura. Aquesta temporada comú ja 434 minuts disputats i ha estat titular en 4 partits fins ara.
Doncs això és Lamine Yamal de moment. Quina barbaritat de futbolista, com em va agradar l'altre dia contra Sevilla. Lamine Fermín, aquesta dupla.
Segona part.
Fa bona pinta el Barça del futur. Ara ho dèiem també al Consell, el tu diràs, amb l'Antoni Bassas i el Santi Nolla, que és un Barça del present, però que t'il·lusiona pensar... que per això creixi, no? Pot ser un Barça, per què no, un altre cop guanyador, no? Un altre cicle guanyador, Lluís.
Sobretot perquè és de llarga durada. Ara parlàvem que no sabia si seria el millor jugador del Barça als anys 20 o 30, perquè, clar, el xaval té 16 anys. Per tant, té per davant, com a mínim, 15, 17, potser 20 anys de carrera, fins als 30, 35 o 36, vés a saber. Per tant, el present, la veritat és que és molt il·lusionant, però el que ve per davant amb una miqueta més d'empaque, una miqueta més d'experiència i una miqueta més de rodatge, el d'aquests jugadors pot ser una autèntica barbaritat.
Sabeu que, que m'impressiona a mi, m'al·lucina a mi, que surten no, sense por, com si juguessin al pati de l'escola o estiguessin en un entrenament. Vull dir que no els hi pot la pressió, de moment, no sé com acabarà això, però tu vas a Fermín i dius, hòstia, aquest tio sembla que porti 50 partits de primera, sí. Veus a Lamine, aquest tio sembla que porti... És acollonant, Gavi va passar igual, no?
Però sense por, una cosa és sortir sense por i una altra cosa és tenir la determinació que tenen i tenir el caràcter guanyador que tenen i com celebren els gols i com connecten amb l'afició. És que és increïble. Estem parlant de que un triangle com el de Gavi, 19 anys, Lamine, 16 anys, Fermín, 20, es tiren del carro l'altre dia contra el Sevilla per guanyar un partit que s'havia posat molt, molt difícil. Va ser providencial, jo espero que es recuperi el millor possible, però va ser providencial la lesió de Rafinha. Per dos motius, perquè va irrompre Fermín i després perquè Fermín, en els minuts que va estar al camp, li va passar més pilotes a Lamine que Rafinha en 3 partits seguits. No, és així. És així.
Però la posició de Rafinha no et va agradar? La posició...
No, jo és una percepció que tinc des de fa dies.
Casualitat.
El jugador sobre el terreny de joc.
Jo crec que no. Jo crec que Rafinha és humà. Perquè això
detectes una pelusilla.
Sí, home, jo crec que sí. Fernando, és a dir, no és la primera vegada que passa en futbol, però és humà. Rafinha veu com un nano de 16 anys li està fotent la torrada.
Ja, però Xavi,
i aleshores li costa connectar amb ell, tenir química amb ell i girar. És que va tenir com 4 o 5 situacions claríssimes en què conceptualment i també per com anava la jugada, el més fàcil era girar cap a la dreta i no ho va fer.
Però Xavi li troba un encaix a Rafinha, hauria de pensar, sí, ei, no, mira, juga a la min, però jo també jugaré aquí al mig.
Li troba un encaix que jo crec que no deixa ser un recurs, perquè jo veig a Rafinha per dins com un recurs, no ho veig com una situació que a mi sí. em pugui donar garanties a nivell de concepte de joc a llarg termini, però li trobo un encaix pel partit d'altre dia, però és que realment és que l'equip va millorar, però, o sigui, va girar com un mitjó. Primer, la irrupció de Fermín es produeix perquè hi ha la lesió de Rafinha, i aleshores descobreixes un jugador com Fermín, ho té tot. Té caràcter, té pausa, entén el joc, té desequilibri, té accions tècniques meravelloses, sap estar, jugador amb un tren inferior fantàstic. Pot eliminar amb un drilling de talent, et pot eliminar amb conducció, amb pilota, sap jugar. Ostres, de veritat, es mou entre línies, es gira, té capacitat per girar-se, xoca molt poc. I a més, ostres, Lamine va millorar, va començar a intervenir. Els primers 25 minuts de Lamine, és que no se'l veu.
Ja va
haver-hi
algun partit abans.
Jo crec que abans ja va passar
això. No recordeu que va haver un partit que es deia que hi havia opcions de passe clares. A mi m'ho va comentar un company, que havia
el Barça-Betis, la segona part.
Sí. La
passada clara
al Lamine, que no li passaven la pilota.
Perdona un moment, és que hi ha una última hora que és una mica, com a mínim, cridanera. Hi ha hagut un terratrèmol a Nàpols. A Nàpols, on demà juga el Madrid. Magnitud 4 a l'escala de Richter. És el segon terratrèmol més potent a Nàpols en els últims 40 anys. Magnitud 4. Que sapiguem, no hi ha hagut cap tragèdia, però a les 10:08 minuts s'ha registrat aquest terratrèmol a la zona de Los Campi Flegrei. Una caldera volcànica a 9 quilòmetres de la ciutat. A 9 quilòmetres, només de Nàpols.
No hi ha víctimes ni res.
Que sapiguem no, però és cert que estic veient a les xarxes que molts periodistes de Madrid desplaçats pel partit de demà a Nàpols-Madrid l'han notat. Vull dir, han notat aquest moviment de la terra.
Ni té res a veure amb Nacho, no? Tampoc.
No té res a veure.
Tenen un volcà ja a Nàpols.
Sí. El Vesuvi, sí. Jo he estat. La veritat és que sí que es veu. Des de la ciutat es veu. Bé, estem intentant contactar amb algun periodista de Nàpols a veure que ens expliqui què ha passat exactament. No vull alarmar ningú, però com a mínim queda dita aquesta informació d'última hora. Lamine, què? Que no li passaven la pilota?
No, que això que deia el David de l'altre dia del Rafinha, jo diria que en un altre partit a mi em van comentar, jo vaig veure per la tele, i és veritat que a la tele veus sobretot on va la càmera i la pilota, i no veus tot el camp sencer, i veus que hi ha línia de passada per un jugador i que el que executa la passada potser, tu dius, mira, li haurà donat el camp i jo està, o a l'altre no l'ha vist, no? I sí que algú em va dir, ostres, doncs estava ben situat el xaval i no hi havia massa passada cap a ell, no?
Va ser contra el Betis i van jugar escandalosa més per l'esquerra que per la dreta.
Doncs, si això és així, i ho comentem aquí, jo estic segur que el Xavi i el seu staff ho deuen haver vist, ho deuen haver captat, i ara està lesionat Rafinha, però, home, pel bé de l'equip, segurament que algú agafarà i dirà, escolta, mirem el vídeo i això no pot passar.
Ja
més que res perquè si entrem en situacions ja personals de no et passo la pilota perquè m'estàs traient el lloc, això per l'equip és dolent.
No anirà bé.
Per tant,
més enllà de Rafinha en si, jo m'hi vaig fixar molt un dia també amb Cancelo quan s'incrustava al mig del camp. Lamine Yamal s'obria molt.
També li costa.
I s'oferia molt, la línia de passada es veia des del planeta Mart i es desesperava Lamine Yamal perquè és que era molt evident que podia aprofitar-se d'una bona passada per atacar amb desequilibri, etcètera, i aixecava els braços, cridava els companys i no li passaven la pilota, i m'hi vaig fixar molt també. Més enllà del cas concret que esmenteu de Rafinha, un dia amb Cancelo, que era repetit, i que fins i tot Xavi va fer un toque des de l'àrea tècnica, que era com que no esteu veient la mínia mal obert.
És que
feu el favor de buscar-lo.
Aprofito per completar el que diu la Marta. Cancelo.
Ai. Què diràs?
No.
Bon jugador, molt bon jugador, accions de molt de nivell, però presa de decisions estranyes.
De vegades va per lliure.
Pèrdues que dius, aviam, explica'm què has fet, Joao, perquè no
sí,
tens...
Sí, però també ha deixat accions bones.
Està arriba que li bui la sang, que vol fer més coses de les que en realitat és capaç, i jo crec que és una fase d'adaptació absolutament comprensible.
És millor que Dembélé o no?
No, però és que em sembla que...
No, pregunto.
Em sembla que en atac provi el que sigui, que ho fa, però algunes situacions, quan baixa a ser lateral, perquè clar, el gran de Cancelo és que no sap si és lateral, interior o extrem, és un 3 en 1, és fantàstic, però a vegades en situació de lateral...
Sí, Hernando, ara vindran proves de foc importants.
I torna una miqueta boig a Koundé, que està amb una vigilància extra, sí, perquè abandona la seva posició.
Aquí li hauran de marcar una mica la línia des del staff tècnic i dir-li, escolta, ara ve partits potents, ve la Champions... venen extrems en teoria jugadors de primer nivell, i tu, a part d'atacar i ser un tio que crea desconcert a l'equip rival, el que has d'intentar no crear-lo en el teu, i quan toqui defensar, doncs centrar-te en això. És obvi que quan els extrems obren línies de passe i obren la banda, i ho hem dit molts cops, tampoc si passaràs la pilota sempre, perquè precisament que estiguin oberts farà que hi hagi altres línies per on donar la pilota a altres companys, i que hi hagi més forat i que la defensa dubti, no? Però sí que és veritat que aquest noi, si té alguna cosa, és 1 contra 1 i desequilibri, el Lamine, i si algun partit està una mica allò enganxat, que no acabes de trencar, el que has de fer és més buscar-lo que no buscar-lo.
Evidentment.
Llavors s'ha de modular, i ja et dic, si tu has detectat això del Rafinha, i realment els tècnics ho han detectat també, que pot ser per una qüestió ja de home, no li donaré bola a un tio que m'està traient el lloc, això sí que a mi em semblaria greu, i que és per entrar, ara ja no cal perquè està lesionat Rafinha, però es recuperarà, confiem que estigui pel Clàssico, i el que sí que no podem entrar en partits i partits importants en situacions d'aquestes de... jo no li dono aquell que...
Rafinha pel Clàssic o Pedri, que avui jo m'he alegrat molt de veure que toca pilota, que corre, de vivar l'objectiu.
Home, Pedri, si no arriba al Clàssic ja tenim un lío.
Sí, però...
I ha d'arribar segur.
I en aquest sentit, el que és molt destacable és que el jugador amb 16 anys, que normalment podria quedar callat si no el veuen o no li passen i esperar que li passin, no, és que no para de demanar-la, i d'una forma, a més, molt ruïdosa.
Jo crec perquè
es
veu molt bo. Ell es veu bo, es veu capacitat per trencar, i veu que l'equip ho necessita i també ho demana. I avui he flipat amb unes imatges del Gavi també cantant-li la canya
al Lewandowski
perquè va fer una falta
a
prop de l'àrea al final, i m'encanta, perquè és que el Gavi no mira l'edat.
És passió, és passió.
El Gavi mira el joc. I el joc què és? Ni que es digui i entenc que potser algú sí que li hauria de dir, escolta, compte que és...
Però ja
Lewandowski,
està calent,
algú.
Està calent en aquell moment.
Té una part a favor, que és que ella amb el Lewandowski té una relació molt bona.
Molt bona.
El Lewandowski l'ha agafat una mica com a fillol, però al fillol li canta la canya.
Sí. El vídeo el tenim a mundodeportivo.com, i el vídeo de Gavi al minut 90 contra el Sevilla dient-li, però Robert, com haces esa falta?
Hòstia, com haces esa falta?
Sí,
clar, però està molt bé perquè ell està vivint el partit.
Sí, sí.
I si és Robert Lewandowski el que fa la falta que no toca,
sí, però que Kimmich o Goretzka igual no s'atrevirien a parlar.
I després dues coses més.
I Gavi, l'evolució del joc, David, que saps que algun cop vam comentar i ens van dir que, ostres, que no era massa fi, no era massa polit, allò que diu el Xavi sempre,
la pulcritud.
Com diu, pulcre, no?
Sí.
Deixa el suelto l'evolució. I suposo que és que el Costengui també l'ha agafat, li ha posat vídeos, li ha ensenyat...
Ahir,
la insistència que hi ha hagut amb Gavi és bastant remarcable, en aquest sentit. No, però
més,
això, més enllà que es comencen a veure els fruits.
Més enllà dels entrenaments que diu la Marta de la insistència, ahir Pichi, Solsona i Roura, que en saben bastant, van dir que el fet que l'hagin endarrerit una mica...
És el que anava a dir.
Li ha anat de nassos, perquè juga més interior.
L'absència de Frenkie l'ha beneficiat a ell individualment. Jo crec que és un perjudici per l'equip que no hi hagi Frenkie, és evident, sobretot el Frenkie del que veníem, però a ell l'ha beneficiat perquè veu el futbol més de cara, perquè té més reconegut per davant, perquè no, és a dir, no necessita estar entre les dues principals línies del rival per rebre i girar-se en poc espai, que a ell això li costa, allò que deia Xavi.
Però cada cop
és
menys,
que a vegades ha de xocar menys, perquè, clar, sí, quan reps allà, amb un metre quadrat, has de decidir quan et pots girar, ser valent, girar-te, i no xocar per intentar desequilibrar. I ell això li costa més.
Li dono un paper, però ara està girant molt bé, eh?
Clar, però està rebent pràcticament a l'alçador i al Romeu, sí, per entendre'ns.
Fernando, i li dona un paper molt més constructiu, no tan destructiu, sí. I està excel·lint fent de constructor, perquè realment està construint i construint molt.
Sí, el tema també és qui fa la primera pressió del Barça, eh?
Una pausa, hem de fer una pausa, un moment, perdona, David, ara et dono la paraula. 5 minuts i la mitjanit, ara seguim el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 8 de febrer del 1970.
I el número de la sort, el...
El 7.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sintonia de la cursa de RAC1, ja sabeu que el 15 d'octubre farem la 8a edició de la cursa a Salou, diumenge 15 d'octubre. Podeu venir a córrer o a caminar la cursa de 5 quilòmetres que farem ben a prop del mar pels carrers de Salou. Afanyeu-vos i inscriviu-vos ja a la pàgina web lacursadarracu.cat. Serà una festa de la ràdio i de l'esport que no us podeu perdre, perquè hi haurà, per exemple, el Basté, el Pou, el cap d'esports Joan Lluís Garcia, l'Oriol Cruz, la Mònica Usà, Ràdio de Vall, el Ramon Bartolí, l'Esteve Giral i molts més noms d'aquesta emissora de RAC1 que no es perdran aquesta 8a edició de la cursa a Salou el 15 d'octubre. El Via Lliure en directe, amb el Bundó, des d'allà. I actuacions musicals de Roba Estesa i de l'Alexia, finalista de la segona edició d'Eufòria. També vindrà a Salou. Amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. I amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport. I també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 15 d'octubre, cursa de RAC1 a Salou. Entreu a la pàgina web lacursadarracu.cat. Estàvem repassant l'actualitat del Barça, parlant d'aquests joves que ens estan enamorant. Molts d'aquests, Marta, aniran cap a Porto. Ja tenim convocatòria, per viatjar demà cap a Portugal en aquest segon partit de la fase de grups de la Champions.
Sí, és una llista sense sorpreses. Torna al migcampista del filial Marc Casado, que entra en el lloc de lesionat Rafinha, que se suma a les baixes de Pedri i De Jong. L'equip s'entrenarà demà a les 8 de la tarda hora catalana a Dodragao i 3/4 d'hora abans sentirem les reflexions de João Félix i Xavi Hernández. L'equip es desplaça cap allà demà a les 11 en un vol cap a Porto.
Per tant, sense De Jong, sense Pedri, sense Rafinha, veurem qui no ens fa Xavi, no?
Si perquè parla, el Porto... Si parla Joao Félix vol dir sisena titularitat consecutiva.
Bé, també va a Portugal, no? Entenc que també havia de parlar.
Ja, però sisena, sí. Sisena titularitat consecutiva...
Tu creus que el posarà? Sí.
Crec que sí.
Sí, ja.
Crec que sí.
Bé, demà farem...
Seria estrany. Sí.
Clar, demà farem el possible 11, Marta, a veure què fa Xavi, perquè jo, sí, jo crec que és el partit més important de la fase de grups, aquest. Et marca molt.
Home, sí, segur, sí, sí.
Per mi és un partit... Per mi és un partit molt més important del que la gent es pensa, però no només perquè sigui contra el rival, que en teoria segurament és l'únic que et pot tossir de cara a una possible primera plaça de grup, perquè és un desplaçament de nivell a Champions, perquè evidentment estem parlant d'un bicampió d'Europa vingut a menys, però estem parlant d'una bona plaça a Europa, o Dragao, amb molt de significat, allà va veure la llum Leo Messi com a jugador del Barça, el primer equip, etc. Però és que el Barça ve del que ve. El Barça, l'única gran victòria que ha aconseguit els últims 3 anys fora de casa ha estat contra la Juve sense públic per culpa de la pandèmia fa 3 anys a la Champions, a la fase de grups. O sigui, quants anys porta el Barça sense aconseguir un gran resultat fora de casa? Aleshores, jo crec que...
I me'n recordo.
Per tu de, o sigui, la manera de demostrar que tu pots ser competitiu a Europa, ja no parlo de guanyar la Champions, de ser competitiu a Europa i fer un pas endavant, que és del que ha parlat Xavi, bàsicament, aquesta temporada, quan se li pregunta per la Champions... és anar a un gran camp d'Europa i fer un resultat convincent jugant bé. O sigui, donar un petit cop d'autoritat, de dir...
Jo si, no juguen dir, bé, si no juguen bé, igual
la primera part, la bueno, però la primera part que fas a l'Allianz, que no s'acompanya del resultat,
sí.
Doncs fer... O sigui, és a dir, donar una sensació similar a aquella acompanyant-lo del resultat. Ja sé que el Porto, evidentment, no és el Bayern, però en aquests moments, ostres... has d'anar a algun camp important a fora i a Europa ser capaç de fer això. Crec que Xavi i el Barça necessiten un clic a la Champions. I per tant, per mi és un important... Jo crec que és un partit marcat en...
Jo crec que és molt important
no perdre,
perquè a més després si aturada ja... Home, el Granada se suposa que el Barça li ha de guanyar. Però si perds, ja començarem un altre cop amb el... Bueno, el que has comentat tu, que al Barça li costa molt guanyar i en aquest cas no perdre davant d'un rival més o menys amb cara i ulls a la Champions League, i jo crec que el que és important és que el Barça sigui competitiu, i el que és trist és que igual que l'any passat li va passar amb els centrals, aquest any li ha passat amb els migcampistes, que dos de referència com són De Jong i Pedri de la sala de màquines no es pot tenir per aquest partit. Però escolta, com a mínim els que estan sortint al seu lloc estan demostrant el nivell, la figura de Gavi està creixent, Fermín està demostrant que és un futbolista molt aprofitable, Joao Félix estarà motivat perquè és contra un etern rival seu, perquè ell va ser figura al Benfica, i el meu dubte és, bueno, és doble, que és la banda dreta, si és més per Ferran, que és un jugador més experimentat, o per Lamine Yamal, i després en defensa recupera Araujo, que va descansar el darrer partit, pensant en Porto, però clar, tens també a Christensen i a Koundé en bon moment de forma.
Què fas?
Clar, perquè a més Cancelo...
Però hi ha una opció que és fer Araujo, Koundé, Christensen i Cancelo a l'esquerra. Passa que Valde llavors no jugaria. Per cert, última victòria gran fora de casa, 2020... 0-2 al camp de la Juve, aquell golaç de Dembélé,
recordeu? Sí, va jugar Pedri molt bé aquí.
A la fase de grups.
Sí, ho acabo de dir ara.
És aquesta, l'última?
Sí.
Ha sigut aquest partit?
Sense públic, per la pandèmia.
Ah, correcte.
He equivocat, he dit 1-2 i 0-2.
0-2. I després l'altre...
Va haver un gol, crec que li anulen 2 gols o 3 a Morata.
Sí.
Fora de joc.
I l'altre gran partit és aquell d'Ansu Fati, que guanya 1-2 al camp de l'Inter de Milà.
Sí, anterior.
Que jugues amb Carles Pérez...
Però aquest és l'any de Liverpool. No, no és l'any de Liverpool.
És l'any
posterior a Liverpool.
És l'any del 2-8, no?
Exacte. És l'any del 2-8.
Perquè comença la pandèmia després. Però l'última gran victòria.
Entre el 2-8 i el que després vindria... hi ha aquest 0-2 contra la Juve.
Sí, però és l'últim... Fora de casa, després has guanyat el Victoria Pilsen, el Ferencváros i tot aquest...
Però contra grans rivals, no has fet res. Un desastre.
La veritat és que el Barça, en molt poc temps, ens ha ofert el millor i el pitjor, o el més excels i el més inquietant. Hem passat en només 15 dies de jugar dos partits que per mi són exemplars, contra Betis i Amberes, que guanyem 5-0 els dos partits, a jugar dos partits molt decepcionants, és veritat, contra equips que es tanquen i es tanquen bé, com el Celta i el Mallorca, i on hem tingut molts problemes. Al final, el partit del Porto, que a més té un excel·lent equip, perquè el Porto, a banda d'estar en Champions per mèrits propis, és un jugador on hi ha Varela, on hi ha Pepe, on hi ha Cardoso, on hi ha Joao Mario, on hi ha excel·lents jugadors, no jugaran a tancar-se. Per tant, hi ha més possibilitats de que veiem el Barça que ens va enlluernar de Betis i Amberes? Suposo que sí, i més tenint en compte que juguen al Porto. Però, en tot cas, el que ha de fer és la revàlida, ha de demostrar-nos que realment allò no va ser un enlluernament transitori de només una setmana, sinó que aquell joc el podem esperar d'una forma més continuada.
Ells venen de perdre, el gran clàssic, el Benfica 1 Porto 0 divendres.
No ha començat bé la Lliga.
No va jugar Pepe, que té molèsties. Pepe, Pepe, en pocs dies el Barça haurà jugat contra Ramos i contra Pepe, en pocs
40
dies.
Anys,
Però, bé, té bons jugadors, veritat. No està jugant Nico, tampoc.
Sí, però vull dir que han començat amb la Lliga portuguesa, han començat a guanyar la Champions, o sigui, guanyant la primera jornada, però si analitzes els últims anys a la Champions, guanyar a Odragao fàcil no és,
No.
Has de fer bé les coses.
No és fàcil. I a més, serà un partit especial per Xavi Hernández, el de dimecres. Oriol Jové, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Obrireu un número, aquest noi,
Obrirem obrirem la dada Jové avui, amb la seva base de dades que va fer durant la pandèmia, amb tots els partits del Barça.
Té tot,
Dada Jové. Avui Dada Jové. Què expliques avui?
Doncs no portarem res de nou pel que fa al número de partits.
És nou el portàtil, no? Veig que has incrustat la base de dades, l'has posat en un portàtil nou, Perfecte, i ara que el renovessis.
Sí, va molt bé, va molt bé.
I tu, llavors, ara vas fer durant la pandèmia els 4.000 i pico partits de la història del Barça i ara vas introduint tots els que van passant. Vull dir, el Barça-Sevilla ja hi és, aquí dins?
Ja hi és, efectivament. I el gol de Sergio Ramos en pròpia porteria també hi és.
També està registrat, val.
Tot, absolutament.
La dada d'avui, perdona.
Això, no portem res de nou si diem que dimecres Xavi dirigirà el seu partit número 100 amb el Barça. Serà, això sí, el 13è entrenador de tota la història del club que hi arriba, però és que, a més, els 100 partits convertiran el tècnic de Terrassa en el segon entrenador català que més partits ha dirigit. Xavi superarà Pepe Samitier, que es va quedar amb 99 partits, parlem de l'any 1956, i tindrà només per davant ja Pep Guardiola, que va arribar als 249.
Per tant, segon tècnic català de la història, més partits a la banqueta del Barça. Déu-n'hi-do, amb 100.
Cal dir que els tres primers del rànquing són neerlandesos.
Cruyff,
Rijkaard i Rinus Michels.
Rijkaard quan se'n va fer?
Rijkaard 279.
Oh, Déu-n'hi-do.
O sigui, Guardiola 248 i Rijkaard 279. Clar, no recordava.
En tot cas, em sorprèn la dada de Jové de que només 13 entrenadors han arribat als 100 partits. Per 100 partits al final són dues temporades mal comptades. I que només 13 entrenadors al llarg de 124 anys d'història hagin arribat a aquests 100 partits és sorprenent.
Cremem entrenadors a Barça.
No hi ha hagut massa Fergusons.
La dada és que està entre els 13 de la història que ja han fet 100 partits.
Sí.
I estava verd.
I és el segon català.
Estava verd.
Està a punt d'entrar al top 10.
Entrarà al top 10, he fet el càlcul abans, només si el Barça arriba a la final de la Copa del Rei i a la final de la Champions. És l'única manera que arribi
aquesta temporada
al top 10
contra.
I iguali Ernesto Valverde.
Tant de bo arribi.
Quants en va fer Ernesto Valverde?
Ernesto Valverde, 147.
Vale, doncs a veure, no entris amb Valverde, no entris amb el que ha dit Valverde.
Ja n'hem
parlat,
Ja està, no?
Com se'n valentonen quan s'allunyen, és curiós.
Estava allà a la redacció, l'he hagut de frenar,
Sí.
Entrava, ja l'estava parant aquí amb el Santi Noia.
Però, en fi, millor treure'ns la careta i no enganyar.
Ja està.
No, ja està bé, que Xavi Hernández és bancada al top 10.
Tot i que no era suficient, o sigui, tot i que no calia, ja veient l'equip ja era suficient.
Mira, si no hi ha la mala nit d'Anfield, Valverde hauria guanyat una Champions.
I per què hi va ser la mala nit d'Anfield? O la de Roma? Jo estava a la roda de premsa prèvia a Roma.
No, val.
Saps què va dir?
Què va dir?
Hay que procurar que no passen coses en el partit.
Això et va tocar l'ànima, no?
O sigui, tu baixes en aquell moment a la terra.
Això ho tens gravadíssim,
David. Ho tens gravadíssim.
Ho tens gravat a foc, això.
Ho tens gravat a foc.
És la Morevieta. Bueno, la Marta també hi era, ho recordava perfectament. És la Morevieta
que més ho hem comentat amb el David.
Hay que procurar que no passen coses.
Jo des de Bengal, des de Bengal que no m'avorria tant mirant el Barça com en l'època de Valverde, és curiós.
I canvis amb el 3-0, faltant 7 minuts.
A veure, va guanyar lligues i copa.
El Cáceres i Paulinho. El Cáceres i Paulinho.
Va guanyar lligues i copes. I Paulinho ens va agradar molt a tots.
Lligues i copes, amb Messi fotent 45 gols.
I avorrint-nos com ostres.
Ai.
Molt bé, bona dada, Jové, gràcies.
Això que Paulinho ens va agradar molt a tots és discutible, Àlex.
Recordeu que per poc no hi ha una lliga que pràcticament la guanya sense estar allò... invicta, no?
Sí, que perden que el camp del Llevant.
Sí, sí. El dia que Coutinho fa 4 gols.
5-4, la perda del Barça.
Parlàvem dels invincibles de l'Arsenal, a veure si el Barça podia fer el mateix.
Aquella va ser l'única derrota. Aquella.
Bueno, vam guanyar dues lligues.
Sí, sí, una copa. Sí, que sí.
El darrer any vas tenir a tiro
el triplet.
El triplet, mira.
Sí, sí. Bé, ja està, és passat. Avancem. Marta, el Barça, per cert, està treballant en vies alternatives a Libero Football Finance per poder inscriure Vitor Roque al gener. Això és perquè dins del club està creixent la desconfiança amb que aquest fons pugui pagar els 40 milions d'euros que estaven pactats, no?
Sí, i perquè pugui incorporar-se al davanter brasiler és imprescindible que el Barça resolgui d'una vegada per totes la llosa pendent i incomplerta que li havia de proporcionar 60 milions d'euros abans que acabés l'estiu per la venda de part dels actius relacionats amb Barça Studios. A hores d'ara, fons del club admeten que treballen amb alternatives a Libero perquè no està gens clar que compleixin amb el que es va pactar en el seu dia. De moment, Libero no ha posat ni un cèntim, van entrar els 20 milions de NIPA i els 40 que havia de posar Libero es van compensar parcialment amb els 12 milions de val i pagarés de la butxaca del president Laporta i del tresorer Ferran Oliver perquè es poguessin inscriure els jugadors i evitar el desastre en el tancament del mercat. Si entren aquests 40 milions que falten, es podrà inscriure Vitor Roque. Si no, no. Paral·lelament, el club també busca maneres de generar espai salarial, com per exemple la renovació amb diferiment de Frenkie de Jong, el contracte antic de l'era Bartomeu, que encara queda vigent a l'actual primer equip. Després de Ter Stegen li toca a ell i ja hi ha hagut els primers contactes preliminars. De Jong té contracte fins al 2026 i malgrat que el club ven de portes en fora, que és una renovació estratègica que no es persegueix amb l'objectiu de quadrar el fair play, el cert és que és molt necessari per poder ajudar a aconseguir un estalvi molt valuós a curt termini. Vitor Roque està fitxat de moment perquè arribi al juliol a canvi de 30 milions d'euros fixos i 31 en variables. Recordem que va lesionar-se el 22 de setembre amb un pronòstic de 3 mesos de baixa i de fet avui explica Mundo Deportivo que el director de futbol Deco té previst visitar-lo durant aquesta propera aturada ara a l'octubre per donar-li ànims i a més traslladar-li doncs, com està la situació.
A veure què en sabem quan torni Deco d'aquest viatge al Brasil que farà durant l'aturada de seleccions. Deco serà a Porto aquest dimecres. També el president Laporta serà a Porto aquest dimecres.
Serà a Porto i anirà en cotxe.
En cotxe, eh?
I anirà en cotxe, Joan Laporta.
Tot el trajecte, a mi m'havien dit que igual em va bé fins a Madrid, bé, i després per carretera. Sí.
Pot ser.
Està bé.
Sí,
pot ser.
Bona notícia.
Que arribaria a Porto en cotxe. És possible, com diu el David, que faci també...
I crec que sortia avui.
Doncs això, com a mínim serà el president acompanyant l'equip, sí. Encara que hi hagi d'anar amb aquest transport, ja sigui amb tren o amb cotxe.
Però el tema del Vitor Roque, el Deco està parlant molt amb el Ferran Oliver.
Amb el tresorer, sí, que és ara mateix
l'home
que manega tota l'estratègia dels números.
El que toca el tema econòmic, és aquí la mà dreta del president Laporta, a nivell econòmic, molt per sobre del vicepresident econòmic, i el Diego està parlant amb ell, el seu interlocutor.
Per saber si poden o no poden, no?
I per saber si poden, si no poden, com està el tema Libero, com no està el tema Libero...
El que diu la Marta, que estan buscant alternatives i renovar Frenkie de Jong...
És que tu te'n vas a veure a Vitor Roque, escolta, com està la cama? Bé, i el Vitor Roque dirà, bueno, i com està el Libero? I tu diràs...
Tu creus que ho sap, això, Vitor Roque?
Però com a mínim... No, home, sí, jo crec que algú ha de saber, o com a mínim ho preguntarà, perquè jo crec que la seva gran il·lusió... És venir al gener, sí, però sí. Si no hi ha l'opció d'inscriure'l perquè no hi ha fair play salarial, doncs haurà d'aguantar-se i quedar-se allà. Ah. I el pla era portar-lo al gener.
Sí, sí.
Si no hi ha cap operació...
No, o fas això de Frenkie de Jong, de renovar-lo, amortitzes i, per tant,
redueixes... Sí, però igualment, fons de l'àrea econòmica del Barça, el que diuen és que s'ha de resoldre el tema dels 40 milions pactats, perquè sense això ni Vitor Roque ni la seva tieta, saps? Vull dir, no es podrà fer.
Per un cantó per l'altre...
La Lliga ja et va fer el comunicat l'altre dia, deixant-te clar que el Barça no complera amb el que havia dit i que, per tant, per això estava accedit a fer el play i tornava a estar retallat.
Clar, que la Lliga el que deia és que, escolta, és un problema del Barça.
Sí, no.
És un problema del Barça el fet que ells tanquin una operació per X milions i que en cobrin menys. Sí, sí. Que s'arregli el Barça amb els seus inversors. Nosaltres li hem donat fair play pels calés que hem anat ingressant. Per això, en un moment determinat, la Lliga els hi diu, abans de que es tanqui el mercat, els hi diu, que si no entren aquests diners, no podreu inscriure jugadors.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
Al final fan les operacions.
I en aquest sentit, i encara que sigui de forma menys vistosa, com deia el Fernando, a l'Eduard Romeu, la veritat és que es tanca 10 i 12 hores cada dia, perquè ara viu dedicat a les finances del club, per aturar cops. Jo crec que tenen en aquest sentit bastant ben dividides les tasques financeres i econòmiques del club entre Ferran Oliver i l'Eduard. I l'Eduard Romeu jo crec que té un paper menys vistós, però no menys important.
Que facin el càsting bé de amb qui fan els acords, perquè és veritat que no és seriós que aquesta gent de Libero et digui que firmarà i que pagarà i que et trobis aquestes alçades que no hagi pagat.
Però sobretot perquè ha multiplicat per dos la seva cotització a borsa des del 8 d'agost.
Ha multiplicat per dos,
Per dos. Bueno, va començar a 2,050 i estava a 3,500 la setmana passada, és a dir, ha augmentat pràcticament un 80% la seva cotització.
I que estan obligant la Junta.
El president i el tresorer.
Per això el fet d'anunciar que treballava amb el Barça, cosa que, bueno, ja que has posat la teva cotització i, per tant, el teu valor bursàtil
compleix el que has pactat. Un quart d'una, recordo aquesta informació que us hem avançat aquí al Tu Diràs amb el Roger Saperes ara fa una estona. Joan Laporta ha trucat Sandro Rosell avui i li ha enviat una nota d'àudio dient-li que és absolutament mentida el que avui ha explicat José Manuel Villarejo, l'excomissari, al Món RAC1. Veurem demà què diu Sandro Rosell en aquesta entrevista que farà aquí amb el Basté demà al matí, Saperes?
Veurem què és el que hi diu. En tot cas, això, el que li ha fet arribar el president Joan Laporta, que no és veritat aquesta informació del comissari Villarejo, que té la intenció de carallar-se, l'ha trucat i després li ha fet aquest àudio, li ha fet arribar doncs aquesta nota de veu expressant-li que no és veritat el que ha pogut escoltar avui al Món RAC1.
Demà n'estarem pendents. Marta, alguna cosa més abans de marxar cap a Porto?
No, crec que ja ho hem pentinat tot. Demà ja ens saludem des d'allà i expliquem com ha anat el dia, l'entrenament i què han dit Xavi, Joao, Fèlix a la sala de premsa.
Molt bé. Temperatura a Porto? Ho has mirat?
Més o menys com aquí. Sí que m'he fixat que la temperatura és més baixa al vespre. O sigui, que una rebaqueta, una dessuadora, ens haurem d'endur.
Ves mirant l'escala de Richard.
No, allà no arriba.
No, per favor.
19 graus
no
estic
veient.
No m'espantis, 19 graus allà. Meravellós, això. Perfecte. Demà et saludem des d'allà. Obrigado.
A la nit refresca una miqueta més. Obrigado. Que vagi bé. Bona nit.
Adéu, vagi bé. Bon viatge. Fem una pausa i ara seguim, Hem de fer la prèvia del Nàpols-Madrid amb aquesta informació també d'aquesta mateixa nit. Hi ha hagut un terratrèmol que s'ha notat a la ciutat de Nàpols, 4,5 a l'escala Richter. Que sapiguem, no hi ha hagut cap mena d'incident ni cap tragèdia, simplement això, s'ha mogut la terra, ho han notat, ha estat un ensurt per molts dels enviats especials de Madrid que són allà, però no ha passat absolutament res. Ara escoltarem què han dit Ancelotti i la resta d'aquest Nàpols-Madrid, que demà viurem en directe aquí a RAC1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quina meravellosa sintonia, quina melodia aquesta, oh, de les Champions. Bona. Com ens agrada, sí senyor. Tant de bo soni molt de temps aquesta temporada.
Mira que sí, aquest any a Wembley.
Aquí a RAC1. T'imagines?
La de l'Europa League, crema-la.
L'1 de juny. La cremem. Sí, sí. Sí, sí,
la cremem. Però bueno.
Hola, Quim Salvador.
Què dius? Espera, què ha dit? No, que abans de cremar res, esperem que s'acabi bé la fase de grups.
Va, va. I
no hem d'anar-la a recuperar les cendres.
Si aquest any tampoc, jo prefereixo quedar quart i...
Va, va.
Que sí, home, que sí, ja fem amistosos ara, aviat.
Que no, home, que el Barça passarà a vuitens, home, aquest any, tranquils. Abans d'entrar amb el Quim Salvador a escoltar la prèvia d'aquest Nàpols-Madrid, i l'última hora, no sé si aquest terratrèmol, si saps algun detall més, Quim, des de la redacció, però Rafa Benítez, entrenador del Celta, abans us ho deia, ha guanyat les Palmes 2-1 al Celta, remuntant. Perdien 0-1 al 75 i han remuntat amb un gol al 99 de Marc Cardona, per cert.
I aposten 3 o 4 partits al Celta. Així,
després sí, sí, del Barça. Veritat,
com el clar, Barça. Com el Barça. Contra l'Almeria va passar
com el mateix.
Estan descens, Rafa Benítez amb el Celta. Hi ha hagut una acció polèmica a la primera part, li han anonat un gol al Celta que, no sé, l'hem estat veient a la redacció i semblava prou legal, no? No sé.
La impressió que m'ha fet és que l'àrbitre, vaja, l'àrbitre no, el VAR interpreta que hi ha un davanter del Celta que no és el que remata, el gol el fa l'Arsen, que fa obstrucció d'un defensa, però a mi em sembla molt clar que és el defensa que intenta apartar el jugador del Celta i li fa falta, i era allò que és un cos a cos, doncs sí, al final un cop l'ha apartat, com que estan agafats, sí que és veritat que el del Celta l'acaba estirant una mica,
però són els dos una
però,
mica, no?
Sí, però per mi la falta és el defensa. Ara, qui mana aquí és el criteri arbitral, i des del VAR han decidit que allò era falta i li han anul·lat al Celta aquest gol que era l'1-0 i que canviava el partit, tot i que després també s'han avançat
més tard.
El que Benítez interpreta és que no té res a veure anar 0-2 que 0-1 i després ha vist com li acaba remuntant a les Palmes i s'ha empipat molt.
Ha dit això a Dazón Benítez.
No lo vamos a perder al final, si no nos metemos un gol legal y te lo quitan. Entonces al final es muy complicado, porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto, pero es que en esa mi jugador está por delante, que la estoy viendo ahora, está por delante, o sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando. Es que si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa.
No, sé
no tengo
si
que hablar con el árbitro, si es que eso lo ve cualquiera. O sea, eso es una cosa tan evidente que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas porque no tiene sentido. Otra cosa, entra el VAR, que estará en una habitación tranquilamente, diciendo, no, es que se hace así, no sé qué. Es que no puede ser, que esto es fútbol, que es que no estamos hablando de, yo qué sé, de ping-pong, que no tenemos que estar allí y si le toco es que me he ido al otro lado de la mesa. Que no, que estamos aquí, que es el fútbol. Entonces estamos continuamente remando contra corriente. Hacemos muchísimas cosas para ganar los partidos y te encuentras estas situaciones que son inexplicables.
No és ping-pong, és futbol.
No aguantes... O sigui, això, una de les coses que ha portat el VAR és aquesta. És a dir, recondueix moltes decisions que serien incorrectes, però clar, quan et perjudiquen el doble. Perquè els entrenadors...
No, perquè ho veus.
Els entrenadors entenen que sempre hi ha una segona opció, que és anar a veure el monitor, i clar, quan no hi vas, o quan el del monitor interpreta una cosa que tu veus que és molt clara i la interpreta al revés del que tu creus, doncs aleshores la polèmica és doble. I per tant, ja és que sortim a moltes queixes per jornada.
No, cada jornada moltes passa alguna cosa jornada. Però és veritat que la interpretació moltes. És que com diu el Quim, jo la veia des de casa meva, des d'aquí la redacció, sí, i deia, no, és que li està fent falta el de les Palmes, vull dir, és que és gol legal.
Heu vist la falta d'Antonio Blanco, la jugada d'Antonio Blanco, que va ser expulsat, el jugador de l'Alavés, contra el Sassuna?
Sí,
no,
sí.
Jo no l'he vista, però parlen
d'una
acció molt xunga.
Sí. És que, ho sento molt, és el jugador de l'Alavés que atropella Antonio Blanco.
Sí, és al revés.
I aleshores Antonio Blanco l'expulsen per ser l'últim home. I es queda amb 10 l'Alavés durant... Té raó Luis García, l'entrenador. Té raó Luis García Plaza. Sí. És a dir, però, és que és, però tu, aquella acció, al camp, l'àrbitre, creu que és l'últim home i l'expulsa. Tots haguessin fet el mateix, no? Però tu vas al VAR i ho mires, i és increïble que el del VAR no vegi que Antonio Blanco és atropellat pel davanter.
Sí.
És increïble. Però, com pot ser que algú al VAR no vegi que el davanter atropella el defensa.
Per això, per exemple, jo me'n vaig ara, ja sé que no toca, però jo me'n vaig a Van Boekel. Van Boekel, si és que tothom a casa va veure que eren mans.
Igual,
a l'Inter eren mans.
Tothom hagués entès que l'àrbitre del partit, Vincic, em sembla que era, doncs no l'hagués xiulat, no? Sí. Perquè igual una mà... Tal. Ara, clar, quan la veus clara... El bar, com pot ser que Van Boekel no la donés?
I el problema és que ara tenim un jutge suprem, que és aquest bar. Clar, hem d'entendre una cosa. El futbol durant 120 anys ha sigut de percepció directa. I de sobte ens canvien les regles del joc, entrem un paradigma diferent i la percepció directa és una percepció analítica. Hi ha unes persones que decideixen sobre el propi joc, és a dir, sobre la immediatesa, sobre el present, i ho decideixen a futur. Clar, al final són éssers humans que ho veuen a la seva manera i que no sempre coincidiran amb nosaltres. Aquest canvi de paradigma necessitarem anys de que ens acostumem a que hem passat de percepció directa a percepció analítica i ens acabarem acostumant. Però en aquest moment...
Sí?
Sí, jo crec que sí. Però en aquest moment hi ha un sotrac. Hi ha un sotrac. I la tecnologia encara no arriba. Per exemple, no té res a veure la tecnologia del fora de joc que vam viure en el Mundial recent, del novembre passat...
El semiautomàtic.
El semiautomàtic actual de les línies de colors. Sí. Aleshores, ja que juguem al VAR, hem de jugar amb la maximíssima tecnologia. I tenim, i no vull entrar en aquest tema perquè ens tornarem bojos, però tenim, a més, la intel·ligència artificial que encara ens pot ajudar més. El que passa és que entrem en un terreny que ens podem tornar bojos.
No li recordo al Barça cap gran polèmica de moment. I tocarem ferro i fusta. No, amb el VAR aquesta temporada jo no recordo cap gran acció, eh? Així de,
a Madrid així, moltes.
Home, el partit de Getafe...
Bueno, sí, els mans de Gavi.
Els
mans de Gavi que es xiulen...
Sí, que era el gol de la victòria.
Era un penal, clar.
Sí. Bé, només volíem destacar aquestes declaracions de Rafa Benítez. Anem al Madrid, que demà té, a priori, el partit més difícil, també, com el Barça dimecres, d'aquesta fase de grups, és a San Paolo, a l'estadi Diego Armando Maradona contra el Nàpols.
Sí, l'equip blanc ha viatjat amb la novetat de Ferland Mendy, que no va jugar a Girona i ja està recuperat, i sense Courtois, Militao, Alaba, ni Arda Güler, que continuen de baixa per lesió. Després de recuperar Montilivi, liderat de la Lliga, el Madrid afronta, com dius, l'escull, a priori més dur, en aquesta fase de grups de la Lliga de Campions, i el tècnic Carlo Ancelotti ha fet aquesta anàlisi del Nàpols, equip que ell va dirigir una temporada i mitja entre 2018 i 2019.
Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre competido, igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces... Tenemos que jugar un partido serio, completo. Creo que da esta base del partido jugado contra Girona se puede sacar algo bueno también en este partido.
Ancelotti també ha assegurat que no hi ha cap problema amb Luka Modric, que s'ha quedat sense jugar els dos últims partits. No només ha estat titular, no, ni un minut. Els ha vist tots dos des de la banqueta. I ha volgut, ja hem sentit el document a l'inici del programa, però val la pena recuperar-lo, tancar la polèmica per l'entrada criminal de Nacho a Porto al Girona-Madrid de dissabte.
Bueno, yo creo que es lo que ha dicho Nacho, lo que ha hecho, lo que ha hablado con Porto, se ha pedido disculpa, que tiene que hacer más. Ha sido, como he dicho antes, una falta de lucidez, ha pedido disculpa, creo que la disculpa ha sido aceptada del jugador rival, entonces ahí se acaba el tema.
El Nàpols té tres baixes, el porter Golini i els defenses Ramani i Joan Jesús. L'equip que dirigeix Rudi García va tercer a la sèrie a 4 punts del col·liderat d'Inter i Milan i ve de golejar dissabte 0-4 al camp del Lecce. I per cert, ho comentaves fa una estona, hi ha hagut aquest terratrèmol de magnitud 4 a la zona de Nàpols. No consta a aquesta hora de la nit, afortunadament, que hi hagi hagut danys personals ni materials.
Demà, què més es juga, Quim, a la Champions, que viurem, insisteixo, a RAC1, a partir de quarts de nou?
També el grup C, que és el del Madrid, a 6:45, Unión Berlín-Braga. A la mateixa hora, 6:45, grup D, Salzburg-Reial Societat. Ja que hi som amb el grup de la Real, també hi ha un Inter-Benfica a les 9.
Bon partit aquest, eh?
El grup B, PSV Eindhoven-Sevilla, Mendilibar recupera Nesiri i Oliver Torres per enfrontar-se a l'equip de Luc de Jong, que per cert està fent gols a cabassos a Holanda, i Lens Arsenal.
I ex del Sevilla, Luc de Jong, també.
Oh, sí, senyor.
Tots dos partits a les 9. De fet, els hi va donar, ara no sé si una o dues Europa League, amb gols decisius Luc de Jong al Sevilla. Mm-hmm. I el grup A, també a les 9, Manchester United, Galatasaray i Copenhagen-Bayern.
Bé, doncs demà el gran partit és aquest Nàpols-Real Madrid, a veure com li va al Madrid després de l'entrada criminal de Nacho.
No és el Nàpols d'aquestes alçades de la temporada passada, eh?
No, eh?
No.
No, però li pot donar un ensurt o no?
Home, jo t'agrada de jugadors per donar-li ensurt. Havertz-Keller, per exemple, és un gran jugador. Havertz-Keller ja no està al nivell que estava fa un any, per exemple.
Espero que el recuperi aquest Georgia.
El Georgia, sí, sí.
Que té un contra un brutal. No sé si caurà per la banda de Carvajal. Si cau per allà, pot acabar a l'hospital, allà al municipal de Nàpols.
Tens el Ciment, no?
Clar.
Tens Zielinski.
Passa que aquest va cabrejat ara amb el club. Sí, ja. A veure si treu la ràbia.
Ah, perquè li van penjar uns vídeos a les xarxes que li s'enreien d'ell. Sí. Però bé, l'ambient que es crea allà, no? Vull dir que...
No, i que tenen bon equip.
No tens present la possibilitat de que quedin fora.
No.
Escolta, no.
Per fer una mica de vidilla, no?
Per fer trontollar una mica. Van guanyar de miracle, amb l'Unió Berlín van guanyar de miracle. Miracle, el 93... Bon.
Aquell, mira, aquell empat, sí, sí. O sigui, si aquell empat s'hagués mantingut, partit de demà... Ja,
clar, fas amb més nervis. Clar,
si demà perds, estàs en un punt de 6, eh?
Jugarà Nacho demà? Demà jugarà, eh?
Per què no ha de jugar?
Ens estàs provocant. Ho diré al final, eh?
No, em voleu dir alguna cosa que abans ho volies?
El castigarà
Ancelotti. Ja
no ho he dit. Mira, hi ha dues possibilitats. La jugada no és fortuita. I si la mires, quan més la mires, més bèstia et sembla. I aquí hi ha dues possibilitats. O que aquest jugador sigui una mala persona, però una mala persona, que no té cap respecte pels rivals, o directament és un psicòpata. No hi ha un altre... Perquè no és fortuit. Va exactament a fer el que fa.
Ho té difícil, Nacho, amb tu.
Sí, va exactament a fer el que fa. Aleshores hi ha dues possibilitats. O és mala persona o no gira rodó. Què diria el meu pare?
Hi ha una cosa que la fa encara més horrible, aquesta entrada, si és que és possible, perquè l'entrada per si és horrorosa, que és el context de l'entrada. És a dir, en 94 i en 0-3, és a dir, o és una conta pendent o se li pela un cable,
o després li va tocar la cara quan el tio està mig desmaiat de dolor.
Jo després llegeixo el missatge que penja a la xarxa.